Has arribat a L'Ovella Verda, un podcast sobre biodiversitat i sostenibilitat. Jo sóc l'Andrea.
I jo la Marta.
Corda't les xiruques, que comencem!
Bueno, comencem aquest nou podcast després de molts mesos sense aquest format, perquè l'últim podcast que vam gravar que va ser a setembre, ara estem a novembre, i l'últim podcast que va ser a setembre va ser un podcast en directe, i ja feia molt de temps, des de maig, hem comprovat que l'Andrea i jo no ens reuníem per fer un podcast nosaltres dues soles, per buscar informació sobre un tema i per parlar, doncs, d'alguna cosa que ens interessés o, bueno, que en aquest cas avui ja veureu que parlem d'una notícia, no?, que ens ha creat l'atenció i hem volgut, doncs, explicar-ho. I, bueno, ens fa molta il·lusió tornar-hi, però la veritat és que no hem estat desaparegudes perquè sí, sinó que...
Hem fet moltes coses.
Hem fet moltes coses, sí.
Sí, a veure, no ens agrada anar de podcast en directe en podcast en directe, perquè és veritat que a l'abril em sembla que va ser el del Festinat, i realment té molt de sentit anar fent podcast en directe si nosaltres també fem episodis, no?, i gravem episodis i mantenim el nostre canal de podcast. És veritat que la temporada passada crec que només vam fer dos episodis, em sembla, o pocs episodis.
És possible, entre, sí.
El Delta Verding Festival no, crec que no va ser l'any passat, però el Festinat sí, i el del Llop.
Sí.
I no sé si algun més, és que jo crec que no, eh? I aquesta temporada, realment, en volem fer més. Aquesta temporada nosaltres comptem com un curs escolar. Seguim tenint aquesta mentalitat.
Comença setembre.
Sí, llavors vam començar setembre molt bé, amb un podcast en directe. Octubre no ha passat. Novembre ja som aquí. Bueno, si això es publica
ja som aquí.
Novembre, estem gravant a novembre.
Però a veure, nosaltres tampoc ho sentim com... O sigui, realment tampoc ho volem viure com una pressió. És veritat que volem seguir mantenint el podcast i ens agradaria tenir més podcasts que no fossin els podcasts que tenim en directe, però no podem ara mateix, en el moment en el que estem, assegurar una periodicitat de dir, doncs, cada mes fem un episodi, o cada setmana, o cada... No podem...
Sí.
No ens podem
així
comprometre ara mateix, perquè són moltes coses. Bueno, a part de la nostra vida personal, la nostra feina, que ens ocupa 8 hores al dia, entre setmana, de L'Ovella Verda també tenim moltes altres coses que no són el podcast, com ja sabeu, també tenim les xarxes socials.
Bueno, i ens hem fet associació.
Ens hem fet associació aquest any, cosa que la veritat és que ens va bloquejar molt, perquè són molts tràmits burocràtics i és una, quasi una gincana que no...
Avorrida.
No desitgem, o sigui, a ningú que ajudi. Perquè...
Una gincana, però avorrida.
Sí, molt avorrida, pesada i que et fa perdre els nervis. Perquè entre temes més de constituir-te com a associació, parlar amb l'administració, després temes dels bancs i així, vull dir, al final és molt pesat i no és algo que tampoc haguem fet per gust. Però clar, ens ha ocupat molt de temps i molt espai mental que al final doncs no hem pogut destinar a altres coses.
Sí, de fet encara estem en papers perquè s'ha de gestionar una associació i hem de fer les coses bé.
Clar,
i encara estem sabent com les hem de fer bé, bàsicament.
És que quan va arribar el moment que vam aconseguir fer-nos associació va ser com, uf, ja està,
ja
per
està.
Fi. Ens en podem com oblidar, saps? Però jo vam dir, no, calla, que això és una cosa que s'ha de mantenir, no?
Hem de... Sí.
Hi ha unes gestions que van associades al fet de ser associació.
Assemblees, declaracions trimestrals, sí, o coses així.
I, sí, bueno, ara estem una miqueta amb això. També hem, sí, comentat que vam fer el podcast en directe al Delta Verding Festival. I clar, això no és només anar allà a fer el podcast i ja està, sinó que també requereix tota una preparació prèvia de... contactar amb les persones, perquè nosaltres, no sé si l'heu escoltat o no, però vam fer 4 entrevistes a 4 persones que treballen el tema de, pues, del medi ambient des de diferents vessants, de la fotografia, tema de documentals, comunicació, etc. I clar, primer escollir aquestes persones, contactar-hi, explicar-los què és el que volem fer, bueno, que tot quadri. I són gestions, clar, estudiar-nos també nosaltres els temes, saber, bueno, preparar-ho, perquè no arribem allà i ja està, no?
Sí, a més, després també hi ha una gestió posterior. A veure, en aquest cas no el vam editar gairebé, em sembla, no?
Però no, també... tenia poca edició, però bueno, clar. també.
Sí, pot tenir més o menys edició, però a part també després hi ha unes descripcions, o sigui, uns textos que s'han de redactar per cada xarxa social diferent, o sigui, pels canals de podcast i per les xarxes socials. I després, què passa? Que també ens han canviat. Instagram decideix canviar el format i tu t'has de posar amb el Photoshop a canviar el format i sembla una tonteria, però quan tens obstacles que t'impedeixen, és a dir, ostres, vull canviar el format, però em passa no sé què i aquesta eina no la sé fer servir, tal, total, que això també està com mig pendent de solucionar. I tot això, al final, doncs, és temps. I realment a nosaltres, bueno, això que ho seguim fent en el nostre temps lliure i ens encantaria estar a tope aquí dalt amb tot, amb creació de contingut, el podcast, portar superbé l'associació, etcètera, col·laboracions que ens arriben i tal, però a tot, a dalt, no es pot, un equilibri.
Sí, i a més, reivindicació d'això que dius de, al final, escriure descripcions o fer temes més de disseny o temes més creatius, porten temps, eh? No és com 5 minuts i ja ho tinc. Porten bastant de temps, són coses que a vegades també necessites com la creativitat i la motivació i és difícil perquè a vegades ve quan ve. I si no ve, tardes molt més.
Sí, perdó.
No, res, que si no ve, tardes molt més.
Exacte. De fet, la creativitat ve molt més, i això sempre ens ho diem, quan estem descansades,
sí.
No amb pics de cortisol d'estrès per les nostres respectives feines, per exemple, o de vida, quan estem descansades i més envoltades de natura, a l'aire lliure, llavors, a vegades, per molt que... molt bé, sí, he de fer això a la tarda, però és que, no sé, vinc d'aquí, després estic pensant en allò, llavors, quan ha de ser una cosa més creativa, doncs, bueno, per molt que tinguis 10 minuts per fer-ho, o mitja hora, una hora, és com, ostres, estic bloquejada, perquè realment tenim moltes coses al cap, no? I a mi també m'agradaria dir, que no se'ns oblidi, que hem impartit un curs, el nostre primer curs.
Molt gràcies, important.
Sí, amb l'Eva Colomina, que ens ha portat moltíssimes hores de preparació. Va ser un curs organitzat per la Institució Catalana d'Història Natural. Vam estar parlant tota l'estona, o sigui, sempre en contacte amb el Xavi Soler. I, bueno, la veritat és que ha sigut una superexperiència. Vam anar fins a Torroella de Montgrí, que està a 2 hores i mitja de casa nostra. Vam passar el cap de setmana allà amb l'Eva i vam impartir un curs de la divulgació de natura mitjançant el vídeo. Llavors l'Eva es va dedicar més a la part tècnica de fotografia i vídeo i la Marta i jo, doncs, amb les xarxes socials, la divulgació, el llenguatge, no?, l'storytelling. Bueno, va ser intens i van haver-hi parts pràctiques també. I la cosa és que això no està a xarxes pràcticament, saps? Això pràcticament ho hem ensenyat per stories, sobretot, però no hi ha un post, un reel sobre el resum de com ha anat el curs i tot això. Perquè, clar, bueno, ja ha sigut prou feina. No està visible al nostre Instagram pràcticament, però ha portat molt de feina.
Però són moltes hores de preparació, sí. Les hores pròpies del curs, que al final va ser un cap de setmana sencer. I bueno, era la primera vegada que ho fèiem, per tant, tot el material l'havíem de crear de zero. Els powerpoints, tota la informació, el discurs, tot de zero. I això és una cosa que porta feina.
Sí, fer difusió del curs també. És que, sí, sí. Super orgulloses, eh? Ens ho vam passar superbé.
Jo estic contenta d'aquesta petita aventura, no?
Sí, la veritat que sí. Tinc ganes que es repeteixi, la veritat, sí. A veure si torna a sorgir alguna cosa així, perquè ara, doncs, ja està tot creat, no? Tenim la informació, va anar superbé, no sé. A mi em va agradar molt aquell cap de setmana, tot i la intensitat, o amb la intensitat. I bueno, doncs així seguirem, o sigui, contentes, eh? Que estem aquí dient com que hi ha molta feina, no sé què, no sé quantos, però vaja, que ho fem això amb tota la il·lusió del món i per això seguim.
Clar, al final ho fem perquè volem.
Simplement que ho farem quan puguem.
Com aquest podcast d'avui.
Exacte. De què parlarem avui?
Doncs mira, avui parlarem d'un estudi que es va publicar fa poquet, a l'octubre d'aquest any, del 2025, i que va causar força enrenou. perquè segurament sabeu que els ratpenats de la península Ibèrica s'alimenten principalment d'insectes, però bueno, també s'ha vist que alguns, com el ratpenat de peus grans i el ratpenat d'aigua, es poden alimentar també de petits peixets que agafen submergint les potes a l'aigua de rius o llacs. I fins i tot també s'ha vist que, o es sap, que poden menjar algun petit crustaci. Però és veritat que doncs, el que teníem una mica en ment no és que els ratpenats mengen insectes. Però és que hi ha un ratpenat, el nòctul gran, que de fet aquí a Catalunya només es coneix una única població als boscos i zones arbrades del voltant del riu Segre, a la ciutat de Lleida. Doncs aquesta espècie, el nòctul gran, se sap que també es pot alimentar d'alguns ocells petits. I això fins ara se sabia perquè s'havien trobat plomes als seus excrements i també s'havien trobat restes d'ADN a ocells que havien trobat morts al terra. Però clar, el dubte qui era, se sabia que es podia alimentar d'ocells, però el dubte era que com els caçava. Fins ara no se sabia ben bé, hi havia moltes possibilitats, com per exemple doncs, caçar-los mentre estaven posats en una branca.
Però un nou estudi realitzat per l'equip científic de l'Estació Biològica de Doñana, del CSIC, el CSIC és el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, i la Aarhus University de Dinamarca, demostra que el nòctul gegant, que el seu nom científic és Nyctalus lasiopterus, que és el ratpenat més gran d'Europa, és capaç de capturar i consumir petites aus en vol mentre migren de nit. És a dir, que no se sabia... Se sabia que caçaven ocells, no? Per això que ha comentat, que acaba de comentar la Marta, però han descobert com i han descobert que ho pot fer a gran altitud i durant la nit.
Sí, Andrea, has comentat que és el ratpenat més gran d'Europa. Saps quant de gran?
Doncs ho tenia apuntat, però ara no sé on ho tinc. A veure, espera, no, però no ho he apuntat, ho busco ara mateix, jo sé d'una pàgina que es diu ratpenats, que ara després en parlarem, ratpenats.org, nòctul gegant.
Clar, perquè al final si s'alimenta d'ocells, ostres, els ocells, bueno, n'hi ha que són petitets, però vull dir, igualment jo els ratpenats que he vist són molt petits, inclús més petits que ocells.
Clar. Doncs mira, aquest diu que té una longitud total de cap i cos d'entre 78 i 104 mil·límetres.
Això són uns 10 centímetres.
I una envergadura d'entre 410 i 460 mil·límetres.
O sigui, fins a 40 centímetres d'envergadura. És molt.
Sí, clar, per això es diu gegant.
És gairebé dos pams.
Té sentit.
Molt bé. Com han pogut saber això?
Clar, és que aconseguir registrar això ha sigut bastant complicat perquè estem parlant que volien descobrir una cosa a les fosques, o sigui, que succeeix a les fosques a gran altitud i, a més, el ratpenat pesa molt poquet. I per això l'equip de Doñana va col·laborar amb la Universitat d'Aarhus, a Dinamarca, perquè havien desenvolupat uns dispositius que incorporaven un micròfon per registrar moviment. Ai, un micròfon per registrar el so, perdó. Un acceleròmetre per registrar el moviment i un altímetre per registrar la seva altitud. I, a més, superlleugers, perquè, clar, si el problema no era registrar tot això, el problema era, bueno, suposo, o sigui, entre altres coses, són diverses coses que han de fer match. I, a més, doncs, ha de ser molt lleuger. I l'equip de Doñana va marcar uns quants individus a la reserva biològica de Doñana amb aquests dispositius i gràcies a la ICTS, una infraestructura que depèn de l'estació biològica de Doñana, doncs van poder-los recapturar.
Sí, i llavors clar, la sorpresa va ser quan en un d'ells van identificar 21 crits d'estrès d'un ocell que havia sigut capturat. El ratpenat resulta que l'havia capturat a més d'un quilòmetre d'altitud. L'ocell, per intentar escapar, es va deixar caure en caiguda lliure, però el ratpenat el va perseguir i el va caçar pràcticament arran del terra. I va estar menjant-se aquesta presa durant 23 minuts a ple vol.
Increïble. Bueno, de fet, això ho vam descobrir perquè vam veure un reel de l'Helena Tena presentant aquest, aquest estudi fet per totes les entitats que hem comentat, que el podeu buscar i el podeu veure, explicar tot això amb imatges, que aquí no podem ensenyar-vos, però vaja, que ha sigut un superdescobriment, ja que aquesta espècie està catalogada com a vulnerable. I en general els ratpenats sabem que s'enfronten a diverses amenaces com la pèrdua d'hàbitat i, malauradament, als parcs eòlics també. Així que, contra més coneixements tinguem sobre aquestes espècies, millors mesures de conservació es podran aplicar.
Doncs sí, i bueno, després d'explicar aquesta notícia que ens ha agradat tant l'atenció, no volíem deixar passar l'oportunitat de parlar una mica més dels ratpenats, perquè al final són animals que estan bastant demonitzats, a vegades se'n té una visió o una percepció negativa, no? Perquè es relacionen moltes vegades doncs, amb el tema dels vampirs, amb la nit, amb animals que poden transmetre malalties, i anem una mica a desmentir tot això i explicar doncs, dades per conèixer-los una mica millor i al final doncs, també el que dius, no? Quants més coneixements tinguem, millor ens podrem conservar. I és que al tot el món hi ha un total de, bueno, sobre unes 1.400 espècies de ratpenats. Això és moltíssim.
Sí, és molt, i a Catalunya hi ha 29 espècies. No sé si dir només o sigui, està bé. Però bueno, sí, això. 29 espècies a Catalunya d'un total de 1.400, aproximadament.
Clar, i aquesta fama que tenen, no?, de vampirs, de xucla sang, és bastant desmerescuda perquè de ratpenats hematòfags, és a dir, que s'alimenten de sang, només hi ha 3 espècies d'aquestes 1.400 que n'hi ha a tot el món. I es troben les 3 a regions tropicals i subtropicals del continent americà. Per tant, aquí no cal que els hi tinguem aquesta por.
Bueno, i que a més, les espècies que xuclen sang, sobretot és el bestiar.
Sí.
O sigui, és que s'ha creat una narrativa, unes pel·lícules, unes tal, que clar, és una mica injust, perquè estem parlant de només 3 espècies de aprox 1.400 i bueno, s'ha generalitzat massa i a més que és el bestiar, no és a les persones. Però sí, i bueno, què més? Sabem que són els únics mamífers voladors, i que cada mare té una cria a l'any, excepcionalment 2, i les cries s'arrapen el pèl de la mare per mamar, que hem dit que són mamífers.
Clar, són mamífers.
I quan les mares surten a caçar, les cries s'ajunten totes en una espècie de guarderia i les mares fan torns per vigilar-les.
Que mones. No sé si heu vist mai, ara aprofitant això que dius que s'ajunten totes, no sé si heu vist mai una caixa niu, o una caixa niu, o caixa refugi,
caixa refugi,
diu, caixa refugi,
sí.
Que al final són caixes de fusta que es posen en alguns llocs per reforçar, no?, una mica que els ratpenats tinguin més refugis on habitar. I aquestes caixes no solen ser gaire grans, com a molt que són un pam d'ample, vull dir, són bastant...
Sí, són estretes.
Són estretes. I tenen una ranura per baix per on entren els ratpenats. Aquestes caixes estretes poden tenir centenars de ratpenats dins. I a vegades, quan sents aquesta dada, és que no et sabria dir ara mateix quants centenars, si és molts o pocs, però jo recordo com sorprendre'm moltíssim de pensar, uau, en aquesta caixa tan petita hi ha centenars,
sí,
de ratpenats.
Quan nosaltres, o sigui, jo és que faig amb la feina, amb Limonium, a vegades fem activitats d'educació ambiental relacionades amb ratpenats, i quan a vegades fem activitats amb el Jaume Soler, d'Àurica, que es dedica a fer estudis de ratpenats i projectes de conservació i també educació ambiental, sempre pregunta quants ratpenats creieu que hi pot haver en una caixa refugi. En algun ha ensenyat, no?, com una fotografia i així. I tothom diu 15, 20, 25, i llavors, clar, tothom és que sempre, el 100% de les vegades, no, si aquí poden haver-hi 100 o 150. O, sí, a mi em sembla parlar de centenars, no voldria dir com un número exacte, però em sembla que eren centenars.
Però 100
de ratpenats. Sí, increïble. I, bueno, aquestes caixes refugi es fan perquè... O sigui, s'instal·len perquè cada cop hi ha menys refugis naturals. Com hem dit, la pèrdua d'hàbitat és una amenaça i hi ha pocs boscos madurs, amb forats, sí. I llavors, al final, doncs, és una manera de fomentar que, bueno, ja que per una altra banda els estem, bueno, som una amenaça, no? Doncs per una altra doncs va bé fomentar llocs on puguin tenir refugi.
Sí, és que a més ens interessa tenir ratpenats, perquè bueno, ja m'ha explicat que són, la majoria són insectívors, però és que al final són insecticides naturals. Les espècies de ratpenats europeus bueno, són majoritàriament insectívors i un únic ratpenat pot menjar cada nit fins a un terç del seu pes en insectes. Això vol dir, per exemple, que un ratpenat, depenent de quin sigui, no, pot menjar fins a 3.000 mosquits en una sola nit. Clar, si és un ratpenat molt gran i es menja un terç del seu pes, pot arribar-se a menjar fins a 3.000 mosquits. És moltíssim. És la dada més alta que hem trobat, eh? Perquè hem trobat altres dades que deien 1.000, 500...
Entre 500, però sí, entre 500 i 1.000... Sí.
Que jo he trobat aquesta de 3.000 també i l'he posat perquè m'ha semblat la més impactant, tot i que no crec que sigui que tots es mengen 3.000 mosquits cada nit. Però poden
arribar. Bueno, és una estimació, que al final és normal fer estimacions a la ciència. Sí.
Podrien arribar fins a 3.000.
Sí. I ja que estem parlant de... justament d'això, de que es mengen insectes, també volíem mencionar que hi ha un nou projecte sobre control biològic d'insectes que són plaga, en concret amb vinyes, mitjançant doncs, els ratpenats, no? I ho porten a terme des del Museu de Ciències Naturals de Granollers i la Fundació EMIS, i amb el Centre Tecnològic Beta. I en aquest projecte estan investigant el potencial dels ratpenats per protegir la vinya, en especial del cor del raïm, que és una arna que posa els ous a les fulles i quan surten les larves s'alimenten dels grans de raïm, fet que pot provocar podridura àcida. Llavors, bueno, que fa malbé la vinya, no, diguéssim. I llavors el que volen fer és descobrir de quins insectes s'alimenten, és a dir, generar dades locals allà on s'estan fent assajos, que són a vinyes del Penedès i de l'Empordà. I també volen compartir experiències, o sigui, el que puguin descobrir, no? Doncs volen crear una guia de bones pràctiques i un vídeo per promoure la presència de ratpenats a les vinyes, ja que un altre dels objectius és guanyar la confiança del sector i demostrar a les persones vitricultores que els ratpenats són uns grans aliats contra les plagues. Sí, de fet, és una cosa que és que ara és el moment de comentar-ho, que la Cristina Hurtado, Divopio, a les xarxes, i la Núria Camp, Camp Divulgatiu, a les xarxes també, ens van fer una entrevista fa poc, que encara no ha sortit, sortirà més endavant, i vam estar parlant dels ratpenats i de les vinyes i de la biodiversitat associada, i això no ho vam comentar, així que... però vam comentar altres coses, així que us redirigim a un vídeo que encara no s'ha publicat, però potser quan l'escolteu potser ja s'ha publicat, que són les nostres companyes de Neurones Fregides, i a més també parlant una mica del territori i del vi, perquè també entrevistant a la dels vins. Llavors, bueno, ja li fareu un cop d'ull.
Sí, ja ho publicarem també per les xarxes quan surti. I bueno, ja anem acabant, però no podem acabar sense anomenar un projecte de ciència ciutadana que tenim aquí a Catalunya, que de fet és molt potent, sobre ratpenats. Té 4 protocols, perquè, clar, ratpenats n'hi ha a molts hàbitats diferents, en tenim al bosc, en tenim a prop dels rius, en tenim en coves, i aquest projecte de ciència ciutadana té 4 protocols, bueno, que ho podeu trobar, si entreu a ratpenats.cat ho veureu tota la informació, però hi ha 4 protocols per 4 hàbitats, per dir-ho així, diferents, que serien el quirohàbitats, no? Que és el seguiment de les poblacions de ratpenats a partir de mostrejos acústics. També té el protocol quirorius, que fa el seguiment dels ratpenats als cursos fluvials. El quirocaixes, que és el seguiment dels ratpenats que utilitzen els refugis artificials, com les caixes refugis, i el quirorefugis, que és el seguiment d'aquests ratpenats que utilitzen refugis naturals o artificials com coves, mines, túnels, esglésies o edificis. I, de fet, jo he participat en un d'aquests protocols, he participat al quirorius, i és molt fàcil perquè només... sí, clar, sí. Moltes vegades alguns projectes de ciència ciutadana són bastant... requereixen bastant temps perquè potser has de repetir el protocol cada setmana o cada mes o així, i de fet el quirorius només l'has de fer una vegada a l'any, que sol ser a l'estiu, no sé si juny, juliol, agost o així. I és molt fàcil perquè simplement doncs, has de comptar quants ratpenats passen per sobre d'un feix de llum i així. Ara no recordo molt bé el protocol perquè crec que ja fa 2 anys de l'última vegada que vaig participar, però recordo que era fàcil i que, bueno, que és guai. O sigui, us recomano. De fet, si us interessa tot aquest tema, crec que també, al final, no sé si gravàvem o això era d'una altra cosa, però vull dir que hi ha protocols per tots els temps de disponibles que tingueu. Vull dir que si t'hi pots dedicar només un cop a l'any, hi ha opció. Que t'hi vols dedicar més segur que també hi ha opció. I al final totes aquestes dades de ciència ciutadana són superútils perquè no seria possible d'altra manera aconseguir-les. Perquè al final hi ha gent repartida per tota Catalunya i és molt difícil que un equip professional petit pugui recopilar tantes dades alhora també, no? En llocs diferents de Catalunya.
Sí, nosaltres, bueno, molt a favor de la ciència ciutadana, sempre fem divulgació de tot el que puguem, tot el que podem, la veritat. I, de fet, tenim un vídeo a YouTube i a Instagram sobre aquest projecte.
Sí.
Ja només ens quedava parlar de ratpenats amb el podcast.
I hem parlat molt de ratpenats. Podeu veure el vídeo que vam publicar, que va ser un dels primers vídeos. De fet, crec que va ser el primer vídeo que vam gravar.
Sí, sí. Així més llarguet
sí.
I tal.
Sí, que està a YouTube i es titula, ara no me'n recordo com es titula. Bueno.
Projecte Ratpenats.
El seguiment de Ratpenats,
seguiment de Ratpenats,
no?
Sí, sí, sí. A més, és que va ser una proposta que la plantejàvem com a IGTV, perquè encara...
Us en recordeu del IGTV?
Abans dels Reels era IGTV i després es va transformar en Reel. I a més es portaven més els vídeos horitzontals en aquell moment. I, bueno, una altra història, eh? Com canvia? Com ha canviat la història amb
Instagram? I al final ho van publicar a YouTube.
Cada cop més curt, a més, eh? En breus ja serà només de 3 segons
estem perdent, explicant. Estem perdent l'atenció, la capacitat d'atenció.
Estimem els ratpenats i ja.
Ratpenats?
Sí. No, de fet, per això ens agrada molt el podcast, perquè és un moment de... Bueno, també ens agrada la divulgació lenta, no? Per això també intentem... Mira, comprem les revistes d'Òrix, no? Perquè si volem divulgació lenta, doncs volem... O sigui, hem de consumir-la i comprar-la, no? Mm. I super a favor dels reels que siguin una mica més llargs. Saps? De tant en tant ja va bé. Fem alguns reels nosaltres més curts, però si algun se'ns passa d'un minut, 2 minuts, doncs, bueno, també benvingut sigui, perquè no pot ser que cada cop estigui tot més curt. I el podcast, doncs, és una mica més llarg i això es manté. O sigui, els podcasts normalment són d'una hora. En general, el que et pots trobar, no?, consumint, o sigui, els perfils de podcast. I això està bé i que es mantingui, si us plau.
Sí. I, de fet, si heu tingut la capacitat d'atenció per arribar fins aquí, doncs, moltes gràcies per escoltar-nos i esperem que la propera, doncs, ens sigui d'aquí poquet.
Sí, a veure.
A veure.
Adéu, gràcies per escoltar-nos. Sí.